El següent personatge que tenim avui al programa va néixer l'any 1946. Pèrit industrial elèctric i empresari jubilat, diu. Va treballar bona part de la seva vida a l'empresa familiar, però sempre es va dedicar a les seves aficions. Membre fundador de l'Associació Micològica Joaquim Codina de Girona i coautor amb 5 companys més del llibre Bolets de les comarques gironines. Actualment és president dels Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. L'afició a la ploma li ve del seu pare i això el porta a escriure trimestralment a la revista Forn de Lleis. Però no és d'aquesta revista precisament de la que volem parlar avui, sinó d'un llibre que ha sortit del forn. Ja ho veieu. Avui triem un disc i un llibre fantàstic.
Vull sentir una tarantela, babà. Alhora no t'hi porto a Pompei e dici no, 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 no. Io non ci vado, come no? Se dici no, 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 no. Napoli, aspetta, arrivo mo. Dimmi, 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 no, no.
En Carles Ginés, amb el pròleg d'en Joan Roca, ha escrit El que es menjava a casa. Un llibre que l'ha escrit en Carles, però que podríem dir que té dues protagonistes més. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Escolta, què seria d'en Carles Ginés sense l'àvia Carme i l'àvia Lourdes?
Gastronòmicament parlant, res. Simplement seria un net i poca cosa més.
Però escolta, la cosa ve de lluny, perquè a més aquell llibre El que es menja a casa, que t'haig de dir que, escolta, moltes felicitats primer de tot, perquè és un llibre que està fet allò, com dèiem, a foc lent, per Riurau Editors, un llibre amb unes il·lustracions fantàstiques, que a més, doncs, quan obrim la primera pàgina del llibre, ja podem veure que hi ha alguna cosa més que només receptes, oi?
Sí, evidentment. De fet, és un llibre molt familiar, molt casolà. És una mica la història, a part de les receptes, doncs la meva vida al costat de les àvies. Explico una mica en ell com me van ensenyar a anar a la plaça, com me van ensenyar a comprar, com me van ensenyar una mica a cuinar, encara que en aquells moments no físicament, però indirectament sí, no?
Clar, és que a més és important perquè tu vas tenir aquestes dues àvies, una era de Cassà de la Selva i l'altra de Terrades, i crec que podríem mirar recepta per recepta i potser podríem saber de qui és la recepta de la Carme o de la Lourdes, no?
Quasi bé, per una mica pel tipus de recepta es pot saber una mica la procedència, si bé és veritat que també hi ha algunes receptes que jo crec que no són ni d'un lloc ni d'un altre, sinó que són una mica influenciades per contactes que elles varen tenir en aquell moment, que no tenien res que veure amb la cuina que es feia, diguéssim, a casa nostra.
Però, de fet, de llibres de receptes de gent gran, d'avis i d'àvies, s'han fet molts, però receptes que intervingui altres coses de la cuina, com, per exemple, doncs, aquests records associats, aquesta manera de fer, aquelles olors d'abans, una persona com tu, que a més, doncs, tècnicament no tenia res a veure amb la cuina, però que sempre has estat vinculat en el menjar, en els bolets, com dèiem, ara els ocells també, això ha de ser una cosa important, no?, que cada menjar et porti a un record de la teva vida?
Bastant, bastant. I, de fet, en la redacció del llibre he disfrutat molt i molt, no? M'he tornat a retrobar amb el que jo feia aquell temps i amb el que vaig viure aquell temps. I he intentat reflexar-ho amb ulls de nen o d'adolescent, no?, per dir-ho d'alguna manera. I realment ha sigut per mi retrobar-me amb tots aquests records, ha sigut una cosa per mi fantàstica.
Dels tipus d'arròs que es feien a casa, el que més m'agradava era el de ninots, fet amb peix, però potser el que es feia més sovint era l'arròs de miracles, amb una llauna de tonyina. L'arròs havia de ser de pals, potser per allò de fer pàtria, o potser perquè era el que llavors a Girona es trobava amb més facilitat. Escolta, què era aquest arròs de ninots?
A veure, jo aquí, en les receptes, he intentat posar-hi el nom, del nom que ens hi dèiem a casa en aquell moment. Moltes vegades potser no respon una mica a lo que és la recepta, però he volgut conservar aquests noms. Llavors, l'arròs de miracles era un arròs que es feia amb una llauna de tonyina, que l'àvia Lourdes el feia quan no tenia res més, normalment els dilluns. I l'arròs de ninots era un arròs que es feia amb escamarlans, que jo quan era petit dels escamarlans en deia ninots. I llavors he volgut conservar aquest nom, més que tot potser per cosa familiar, saps?
Bona, bona aquesta. Perquè, a més, moltes vegades, quan som petits, els hi posem alguns noms, eh? Això a vegades, quan estem parlant amb psicopedagogs, ens diuen, no, les coses s'han de dir pel seu nom, però que és bonic veure quan hi ha productes que els hi donem un nom i que entren dintre del nostre diccionari particular i fan, doncs, molt més gran aquesta màgia, podríem dir, culinària. Un altre aspecte és la grana, no? Que, mira, precisament ara que estem en aquestes èpoques que en diuen una mica, doncs, de vaques magres, sembla que els nens d'avui en dia tornen a consumir, per sort o per desgràcia, una altra vegada grana, les llenties, els cigrons, però és que es poden fer plats autènticament boníssims, no?
Evidentment. Abans jo crec que hi havia un cert avantatge, perquè abans les granes es covien a casa, no? Llavors, el coure la grana a casa, per exemple, si covies cigrons o mongetes, tenies un suc de cigrons o un suc de mongetes que després et servia per fer la sopa de suc, no? I llavors també són unes receptes que poso aquí que avui dia potser són difícils de reproduir, perquè la gent compra la grana cuita. Pràcticament hi ha poca gent que cuini a casa la grana, saps?
Diu, l'àvia Lourdes tenia més lloc i ho tenia millor. La primera gàbia que recordo va ser quan vivíem a Can Mèrio Pintó, al carrer Juli Garreta, i la tenia al terrat, una part exterior i l'altra part interior. Important també el fet aquest, doncs, de la cuina de subsistència, no? De tenir el que es menjava a casa. Hi havia conills, hi havia gallines, hi havia pollastres, no?
Sí, evidentment, perquè abans tot anava així. Vull dir, jo quan era petit, nosaltres no es venia pollastre, per exemple, no hi havia pollastre mort, no, t'havies d'anar a comprar fet o criar-se'l. I comprar fet valia molts diners, llavors el pollastre, i el que feia la gent que tenia una mica de lloc o encara que no en tingués, doncs mira, posava una mica de gàbia i se'ls criava, i quan estaven al punt, doncs els mataven, no?
En Joan Roca diu, en Carles, l'aficionat, és un home d'una gran sensibilitat, expert en gastronomia, micologia, música clàssica, fotografia, ornitologia, en l'art de la conversa i també en el de l'escriptura. Escolta, això que vinguin unes paraules d'en Joan Roca, ara fa un moment en parlàvem també amb en Pep Sala, no? Aquest tres estrelles que tenim i un dels cinc millors restaurants del món. Però és veritat, sou molt amics la família, doncs, de Can Roca, i a més sempre hi ha gust aquesta simbiosi de producte i bona cuina a la família Ginés.
Evidentment, el que passa que crec que en aquest cas potser en Joan se li ha escapat una mica la ploma amb qualificatius, eh? Vull dir, aquesta és una opinió personal, eh?
jo diria que no, perquè, escolta, quan una persona gaudeix tant, i a més la micologia, aquell llibre fantàstic que vau fer, doncs, amb quatre companys més, i que vau tenir molta feina aquí, eh?
Molta feina i per poca cosa, perquè realment se'n van fer dues edicions molt curtes, i la gent va estar 5 o 6 anys demanant el llibre, i la persona o l'entitat que ens ho va patrocinar, doncs, va considerar que no havia de fer cap més edició, i no es va fer, i va quedar una feina molt important, va quedar, doncs, estroncada perquè no es va voler fer cap més edició.
Malauradament, doncs, per tota la gent que no el tingui, però sort per la gent que tenim aquest llibre, perquè és ben bé una bíblia dels bolets, com també és una bíblia d'aquestes receptes de casa. Jo no sé si amb quines quedaria en Carles Ginés, doncs, d'aquestes receptes, o si n'hi ha alguna, doncs, que es podria quedar amb ell.
Mira, jo me quedaria perquè és l'última, perquè aquestes receptes jo les he anat provant, no hi havia quantitats, les àvies tot ho tenien al cap, no hi havia res escrit, i llavors, clar, tot s'ha hagut de provar, s'ha hagut de posar quantitats i provar-ho. Jo amb la que em quedaria és amb una que la vaig haver de provar 3 o 4 cops perquè no em sortia, que és amb un plat de postres que se'n diu croquetes de sèmola.
Clar, Poveracci, si sentono grandi. La gent podrà saber del que parla en Carles Ginés perquè en les portades i en la contraportada, podríem dir, interiors d'aquest llibre, hi han quatre receptes escrites, allò, a puny i lletra, de les seves àvies, i veuran com sí que n'hi ha algunes, doncs, que posa, doncs, les quantitats, altres no ho posa, i evidentment, doncs, com ens deia en Carles, ha hagut d'anar provant recepta per recepta, però escolta, molt encertada, podríem dir, aquesta diguem-li, foto, no?, en forma, doncs, de recepta allò originària de cadascuna de les teves dues àvies, perquè, siguent, doncs, de l'edat que eren, escolta, escriure en català aquella època també devia ser difícil, eh?
Bueno, t'haig de dir la veritat, les contraportades no són de les àvies, perquè, perquè esclar, elles no van escriure res. N'hi ha una que és de la meva mare,
molt bé,
i l'altra de la banda de darrere, que és de la meva dona. És que les àvies no, ho tenien tot al cap. O sigui, no tenien ni quantitats, ho feien tot a ull, a tasses, a pessics, i ha sigut una cosa que s'ha hagut de refer tota, perquè realment no hi havia res escrit al lloc, saps?
Però escolta, tu amb aquestes pàgines ho dius molt bé, però a mi em fas recordar les receptes de la meva mare, o les receptes de molts avis, doncs, que hem fet llibres, i que veritablement jo encara conservo aquestes receptes, i és que són ben bé igual, algunes, doncs, amb aquelles faltes, doncs, diguem-ne, d'ortografia, completament, podríem dir, doncs, allò, perdonables per l'època que vam viure, sí. I la veritat és que hi queden de meravella, Carles, t'ho dic de veritat.
Bueno.
Escolta, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, que tinguis un molt bon any, i ara podem dir que estàs en aquesta època, com tu dius, de jubilat, jo en dic, doncs, d'aficionat, perquè em sembla que treballes més ara que abans, eh?
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ara no faig sempre curt i no arribo mai al lloc, tu.
Moltíssimes gràcies, Carles, i fins a la pròxima.
Moltes gràcies, Pep.
El que es menjava a casa, el nou llibre d'en Carles Ginés, de Riurau Editors.
El rebost d'en Pep, amb Pep Noguer.
I amb aquesta cançoneta a ritme de jazz, ens despedim. Fins la setmana que ve, sigueu bons i que us portin moltes coses als Reis.